Doncs avui és el Dia Mundial de Dràcula. Avui, 26 de maig del 2022. Recorda que Dràcula, o Nosferatu, és un personatge creat pel novel·lista irlandès Bram Stoker l'any 1897. Està basat en una figura històrica real. Ja veus què fa dies, eh? De totes maneres, si t'agrada doncs, tot el que l'envolta, avui és el Dia Mundial de Dràcula. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 26 de maig del 2022, hores d'ara ja per sobre dels 21 graus a la ciutat de Lleida. Més de 5 graus per sobre de la temperatura que teníem ahir a aquesta mateixa hora. Per tant, la recuperació de les temperatures altes ja ha començat. Avui s'espera que arribem a una màxima aproximadament, i previsió de 28 graus. Demà ja per sobre dels 30. Per tant, ja veus que no ens ha donat temps a passar fred. Vaja, tot i que ha fet fresqueta, però no ens ha donat temps a passar fred. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem dels animals de companyia amb la Imma Sabater, des d'Anadon Veterinaris, i també de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Amb tot això, ens plantarem a la una, i a partir de la una amb el David Velasco, les escapades de Cope, on et portem moltes propostes per al teu temps de lleure. Ara, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, anem a buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable i sec en general, amb sols poc ennuvolats, tot i que al vessant nord del Pirineu no es descarten algunes precipitacions febles i ocasionals amb cels més ennuvolats. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb unes màximes de 28 graus a Lleida, de 27 a Balaguer, de 25 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i de 17 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem a Lleida cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna, zones del nord-est a la tarda, sense descartar algun xàfec ocasional llallat. Al vessant nord del Pirineu també s'esperen intervals de núvols baixos. Per últim, si ens referim a les temperatures màximes, seguiran pujant, amb valors que arribaran als 31 graus a Lleida, als 30 a Balaguer, als 28 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i als 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos perquè cinc funcionaris del centre penitenciari Ponent van resultar ferits ahir al matí al ser agredits per un intern, segons han informat fonts penitenciàries. Els fets van tenir lloc al voltant de les 10 del matí, quan els empleats van accedir amb equips de protecció individual a una sala del Departament Especial de Règim Tancat, en la qual hi havia un intern en aïllament provisional i que presentava una conducta cada vegada més alterada i violenta i estava provocant destrosses al mobiliari i a les càmeres de videovigilància. A l'accedir-hi, el reclús es va enfrontar als funcionaris amb dos pals que tenia amagats sota el llit i que va aconseguir d'un pal de fregar i d'una defensa de goma que va arrabassar a un dels treballadors. En el transcurs de la contenció, cinc funcionaris van resultar ferits amb lesions lleus. Poca broma, perquè estava en una cel·la del Departament Especial de Règim Tancat i havia aconseguit el pal d'una escombra. Ningú se'n va assabentar, ningú va veure. És un intern de 25 anys que compleix una condemna de 2 anys i 8 mesos de presó per robatori amb violència i intimidació i estava en primer grau de tractament per inadaptació al règim ordinari. I a tot això, encara va poder sostraure el pal d'una escombra. Bé, després passen aquestes històries. Parlem ara, canviem de tema, parlem ara d'un tema que t'avançava ahir, però que avui el podem ja quantificar, i és que JARC estima pèrdues d'uns 300 milions d'euros en el sector del cereal per la mala collita prevista per enguany. Arnau Vilà.
L'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya estima que els productors de cereals catalans perdran uns 300 milions d'euros. La intensa calor dels darrers dies ha accelerat la mort de la planta i no ha pogut granar correctament. També s'hi sumen la sequera de l'hivern, les gelades i els danys de conills i senglars. En parla el cap del cereal de l'associació, Vicenç Pasqual.
Ja venim d'un hivern molt fred, la naixença va ser molt dificultosa. Durant el mes de gener ja va fer molt fred, no va ploure, veníem de la sequera ja. A l'abril va ploure, los sembrats van reaccionar i semblava que la collita milloraria i que es podria fer una mitja collita. Però aquests últims 15 dies i sobretot aquesta última setmana pues, s'han acabat d'emportar el poc que havia de la collita.
Pasqual remarca que cal tenir en compte que la collita serà pobra i que els costos de producció s'han disparat, especialment carburants i adobs, i per tant la despesa que s'ha hagut de fer és molt més alta. Per això el secà en molts llocs no es recuperarà la inversió que s'ha fet.
I aquest matí he vist força activitat comercial en unes botigues temporals instal·lades a la zona de la Catedral Nova de la ciutat de Lleida. Fins allí s'hi ha desplaçat Sergi Tor per veure, doncs, com ha anat la venda?
Doncs un èxit a total, a tot minut en menys de 4 hores. Aquest matí les botigues instal·lades davant de la Catedral de Lleida. Productes de neteja, alimentació, bellesa, jardineria, agricultura, creats per alumnes de 6è de primària de 12 anys que han participat al programa Jove Talent Empresarial. És el cas del Col·legi Episcopal de Lleida. Albert Fona, director de l'empresa, detalla el procés de creació.
Primer vam elegir els cap directius, que era el més important, i amb el logo. Després de tot això, vam fer tota la paperassa, els estatuts, la demanda del NIF, i al final de tot vam elegir els productes que vendríem i ens vam dividir en grups per elaborar aquests productes.
Jaiba, la presidenta de l'empresa, reconeix les dificultats de la mateixa i ens explica com va sortir el capital inicial.
Que pensava que era més fàcil, però perquè s'ha de fer molta paperassa, s'ha d'invertir diners, s'ha de fer molts comptes, és molta responsabilitat. Cadascú va portar 5 euros de capital i amb tots els 5 euros de tots els alumnes vam comprar el material per fer els objectes.
Mentre la tresorera Alba Baixa és molt pendent de les vendes i de l'estat dels comptes.
Portem l'estat de comptes al dia amb un Excel i tirant.
Els compradors de l'eix sorpresos de veure empresaris tan joves. A Franci Gómez ha comprat objectes de jardineria.
A mi me gusta eso porque empiezan ellos a relacionarse, a expresarse mejor. Me gusta mucho eso. Claro, que ellos aprendan desde ahora me parece muy bien.
Tot i l'èxit, els joves s'han donat a compte de la complicació de ser empresaris. Se podran recuperar la seva inversió inicial i els beneficis que tindran els destinaran a Mans Unides.
Gràcies, Sergi. És que ens ho compliquen tot molt. Ens ho compliquen tot molt. Bé, és bo que se n'adonin d'hora, però vaja, també és bo que els que ho compliquen ho posessin cada cop més fàcil. Però bueno, que la gent, complicar-nos la vida, sembla que ens agradi. Si no, el tema estrella de l'Arnau Vilà, Jocs Olímpics d'hivern. Ahir t'explicava coses, avui te n'explico més. El Comitè Olímpic Espanyol ara s'obre a negociar amb els territoris i estacions d'Aragó que volen col·laborar amb els Jocs d'hivern de Catalunya, Arnau.
Doncs sí, tenim el Triangle de les Bermudes, que es podria dir perquè, per una banda, el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, s'ha mostrat obert a negociar la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern directament amb les estacions d'esquí aragoneses que han mostrat interès, remarcant que el COE vol presentar una candidatura sí o sí perquè Espanya mai ha celebrat uns Jocs d'hivern al Pirineu.
Tiene claro que tiene que luchar por presentar una candidatura sí o sí, pero el COE no tiene las montañas. No sería lo adecuado para esta casa, para este Comité Olímpico, con el prestigio que tiene, haber iniciado un camino y pararse a la mitad del camino. Otra cosa es que cuando presentemos el proyecto, otra candidatura nos gane. Nunca hemos tenido unos Juegos y que los Pirineos se merecen unos Juegos.
Aquesta decisió del COE de seguir endavant el projecte ha estat celebrada pel conjunt d'empresaris pro Jocs Olímpics. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, ha destacat la necessitat d'escoltar els territoris aragonesos que volen els Jocs. Per això ha qualificat d'esperançadora la resposta del COE.
Bé, la veritat és que estem contents. És a dir, senzillament nosaltres dèiem que també es tenia que preguntar a la gent del territori. Això és una oportunitat única pel nostre territori. I, per tant, estem esperançats de la resposta d'avui del COE. Per tant, és fantàstic.
I, per altra banda, la plataforma Stop Jocs Olímpics lamenta que el COE tiri endavant amb la candidatura quan ells consideren que aquesta fa aigües per tot arreu, afirmant que aquesta manca d'unitat farà que el Comitè Olímpic Internacional no la triï com a seu final dels Jocs Olímpics d'hivern.
Exigim al president de la Generalitat que deixi d'invertir esforços en una candidatura que neix fracassada que el Comitè Olímpic Internacional no la triarà mai i que no respon a les necessitats de la gent del Pirineu.
Bernat Lavacchio, el portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, conclou dient que pel que fa a les consultes previstes pel 24 de juliol, la població anirà a votar sense projecte ni pressupost, així com tampoc estudis d'impacte ambiental de l'esdeveniment.
Gràcies, Arnau. Doncs veieu com ens compliquem la vida amb el tema dels Jocs Olímpics. Sí, no, depèn de qui li preguntis, depèn del dia i depèn del que s'hagi d'aportar. En fi, que nosaltres acabem amb la notícia econòmica del dia, que diu que Lleida i Girona poden ser les províncies catalanes que abans recuperin els nivells econòmics previs a la pandèmia del coronavirus. Ho ha apuntat un economista, Miquel Cardoso, que ha presentat al costat del director territorial de BBVA Catalunya, José Ballester, l'informe Situació Catalunya. Cardoso ha apuntat que la crisi ha tingut menor importància en aquestes dues demarcacions davant de Barcelona i Tarragona. Una bona notícia, almenys, pel territori.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días. 26 años de experiencia. Le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien. 973-223377.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que és el moment en el que marxem cap a Anadon Veterinaris, ja saps que parlem d'animals de companyia des de Anadon Veterinaris, que ens acompanyen tota la temporada, que estan al carrer Segrià número 11, que a més els trobes a internet, anadonvet.com, i que també els pots seguir a les xarxes socials. I a més tenen aquest número de telèfon que funciona sempre, les 24 hores al dia, 365 dies a l'any. 973-266-388, 973-266-388. De veritat que, si tens animals de companyia, és una bona idea posar-te aquests imants o aquests imants a la nevera i deixar-te allí aquest número apuntat. Urgències 24 hores, sense quotes, no et fa falta ser soci ni ser client habitual, res, tu recorda't d'aquest número de telèfon i pots trucar-los, és gratuït, 973-266-388. Ara bé, escolta, si truques a les 3 de la matinada, que sigui una urgència de veritat, si pot esperar a les 9 del matí o amb horari comercial, doncs aviam, molt millor, eh? Nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, vale, anem a parlar d'un tema que ja teníem pactat fa un parell de setmanes i tal com anaven les temperatures tenia la seva lògica, tot i que, bé, portem dos dies amb una davallada de temperatures, però avui anàvem a parlar de la calor i, de fet, anem a parlar de la calor i de consells perquè sigui més portable, perquè tranquils que demà o passat demà tornarem a estar amb el mercuri a dalt de tot. Per tant, bueno, avui fa més fresqueta, vale, perfecte, però podem parlar de consells de la calor que a Lleida en tenim i molta. I és una cosa que hem de tenir molta cura, Imma, amb els animals de companyia, perquè també es deshidraten i també tenen cops de calor i tot això ho hem de poder evitar, oi?
Ho hem de poder evitar i mira, en serveis fins i tot aquests dos dies que fa més fresquet perquè la gent es prepari.
Clar.
Perquè a vegades si ho donem quan ja fa molta calor, igual arribem tard.
Clar.
Així que ens va bé. Sí, se deshidraten igual que nosaltres i tenen cops de calor i és molt greu perquè a vegades no arribem a temps perquè li ha donat el cop de calor i nosaltres no hi som allà per portar-lo corrent al veterinari o per intentar baixar la temperatura de l'animal.
Clar. Consells, per on vols començar?
Vull començar per, sobretot, el més important sempre és aigua fresca. Sempre. Després, igual d'important, ombra. Sobretot els gossos, més que gats, els gossos que estan a jardins, terrasses, que no viuen dintre d'una casa. Sempre ha de tindre ombra on se pugui ficar i que no li doni el sol directe a les hores que fa molta calor.
Sí, sí.
I sempre aigua també, eh? Després, les hores de passeig, molt important. Si podeu, a hores que no fa tantíssima calor, molt millor. I sempre amb aigua. Amb aigua que li podem oferir a mig passeig, aigua.
Sí, sí.
Encara que sigui de matí, a vegades ja fa calor si el traiem a les 10 del matí.
Uh-huh.
Igual, si no podem una altra hora i li tenim que treure al migdia, sempre aigua, i si podem passar per puestos on no doni el sol directament, millor per l'animal.
Clar. A més, recordeu que van amb l'abric posat, eh?
Exacte. Especial atenció a gossos braquicèfals. Quins són aquests? Els del morro aplastat.
Ah.
¿Vale? Lo que són pugs, boxers, bulldog anglesos, tots aquests gossos que nosaltres els veiem amb el nas aplastat, i gats igual, però com ara estic parlant de passeig i normalment el gat no es passeja, especial atenció. Passejos curts. I aquests sí o sí s'ha de fer o a primera hora del matí o de la nit.
Però tenen alguna característica especial perquè haguem de tenir aquesta cura especial?
Sí, com tenen el nas xafat, tenen més dificultat per respirar.
Vale.
Se li dificulta a l'hora de respirar. Llavors, clar, són els més propensos a que donin cops de calor.
Ahà, vale.
Val? O sigui, després també vull recomanar per tots, però sobretot per aquestes races, venen una espècie de catifa, per dir-lo d'alguna manera, que el gos se fica damunt i dona fred. No va amb electricitat, és una espècie de gel que al contacte amb l'animal se fica fred.
No fred.
De que passi fred l'animal, refresca, diguéssim.
Sí, 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 sí.
I van superbé, no es necessita res, fica. Aquesta, bueno, sí, és com un coixí.
Sí.
Especial, se fica al terra i el gos se fica al damunt i refresca.
Que bo.
Van molt bé. Després, quan ja porten molt temps l'animal al damunt, clar, aquest arrofredor va disminuint.
Evidentment, suposo que deu ser com un dissipador de calor, que almenys aquella primera calorada te la trau de sobre.
Exacte. Dura un temps, però després, quan s'aixeca el gos, 5 minuts se torna a refredar. És molt ràpid.
Ja.
Torna a carregar, diguéssim, sí. Molt ràpid. Vale, és una substància química que porta aquella espècie de gel que té aquesta reacció.
De mida humana no n'hi ha d'això, eh?
No, te pots comprar 3 o 4 de gos i te fiques al damunt.
Bueno, important això. Jo no sabia que existia, important.
Molt important. Després, una altra cosa que sembla de lògica aplastant, però cada estiu tenim un gos d'aquestos. Mai, 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 amb lletres grans, deixar un gos al cotxe tancat.
Ah, sí, sí.
Mai. Bueno, parlo de amb onades de calor, amb molta calor, a les 3 del dia. Encara que la gent pensi baixo una mica la finestra.
Sí, allò dels dos dits és igual. És un forn amb dos dits de ventilació.
Pam.
És que no.
Ni un pam. Trigo 2 minuts, no, mai.
No.
Mai,
que
podeu
es
trobar el gos mort quan torneu.
Sí, sí.
I sobretot si són gossos dels que he parlat abans, del nas pla, val?
Uh-huh.
No deixar-lo mai tancat en un puesto que tingui exposició al sol. El cotxe, a part, a un altre puesto. Per exemple, és molt típic, jo que tinc gats, sempre ho penso, que deixem sortir el gat a la terrassa, entrar i sortir, i marxem, tanquem la terrassa, i, ui, el gat s'ha quedat fora, i no ens hem adonat. Clar, quan són hores i hores i hores que dona el sol amb aquella terrassa i nosaltres no som a casa, podem trobar-nos un desastre.
Sí, sí, totalment.
O sigui que, sobretot, vigileu de no tancar-los sense voler a un balcó, a una terrassa. Això passa més en gats, perquè el gos normalment ja ho veiem.
Sí, però els gats són silenciosos, no tenen assabentes, està per allí.
Sí, a vegades s'ha amagat en un raconet, o està al costat d'una planta, no es veu, saps?
Sí.
Pues això, no deixa mai una mascota tancada en un lloc que tingui molta exposició al sol directe.
Us ho diu la Imma Sabater, que és infermera veterinària a Anadon Veterinaris, que cada any reben algun animal així que arriba molt, molt malament per algun descuit, no per mala fe, per algun descuit o per sí. alguna mala manera. Tot això que us està dient és d'experiència pròpia. Vull dir que és que, per desgràcia, passa cada any i ara tornaran a venir les calorades i, per tant, sí. que tinguem cura amb aquestes històries.
Exacte. Després, jo recomanaria als gossos que viuen al jardí que sobretot per facilitar la digestió i que no sigui tan pesada en temps de tanta calor, si se li pot donar de menjar a hores que la temperatura no sigui tan elevada, millor.
Ah.
Si menja dos cops al dia, que normalment aquests gossos mengen dos cops al dia, si li podem donar matí i nit, que no hagi aquella temperatura tan elevada, millor, perquè la digestió és més fàcil i el gos estarà millor.
Clar.
Després, es pot refrescar, ojo amb això, que s'ha de tindre molt de compte, però jo ho dic igual, es pot refrescar amb un bany, deixar-lo a la piscina, amb un bany natres, donar-li un bany amb la banguera, o bé, si tenim piscina, però molt de compte, es poden ofegar, tenim que estar pendents.
I a les orelles no li tireu aigua, que això ja ho vam explicar
també. Sí, tenim que estar pendents i estar al tanto, però bueno, també és una altra solució, perquè no tingui tanta calor.
Mm-hmm.
Després, igual que he dit lo dels gossos amb el, bueno, edat, amb el morro xato,
sí.
Vigileu també amb els cadellets i els gossos geriàtrics, que també tenen més sensibilitat a poder tindre un cop de calor i és més fàcil que sigui més greu.
Mm-hmm.
Val? Després, vigileu també al carrer, penseu que no porten sabates. Els seus coixins són sensibles, encara que estiguin fets per anar per tot arreu, penseu que també es poden cremar.
Ah, bueno,
a
clar,
la platja,
clar,
a la sorra, que creme molt, que a vegades traiem el gos a la platja a les 3 de la tarda, vigileu que es cremen. Altres portem xancles i no ho adonem.
No ens adonem. Tens raó, i pots haver paviment que estigui molt, molt calent.
I a l'asfalt. Ojo, a l'asfalt també, que nosaltres, el que dic, anem amb sabates i no ens adonem. Però aquell asfalt li ha donat el sol moltes hores directes pobre, i es pot cremar.
Escolta, i el tema de beure, clar, jo no el puc obligar a beure. És a dir, que tingui sempre l'aigua disponible, com deies al principi,
sempre.
Perquè ells ja hi aniran a beure. Gats inclosos,
ells aniran,
no?
Cada vegada. Exacte, ells ja aniran.
Bueno.
I quan el traiem a passejar, igual, sempre tenim que portar aigua per poder-li donar.
Uh-huh.
Que ja hi ha kits molt pensats per quan el traiem, molt fàcils de carregar, molt pràctics, no hi ha excusa.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, és igual, avui no, potser no fa la calorada, però la farà, que estem a Lleida, i la fa cada any, i ens agrada dir-ho, no. I a més, cada any comença abans. Per tant, ull amb aquests consells, i si, escolta, si necessiteu més, que res, Segrià número 11, Anadon Veterinaris, demaneu per l'Aima Sabater, i escolta, és per preguntar pel vostre gat concret o pel vostre gos concret. Ja vam explicar que era un cop de calor, com el podíem detectar i què s'havia de fer. Si quasi en tornarem a parlar un altre dia, però avui parlàvem de prevenció sobretot. De prevenció sobretot.
Això igual més de cara a l'estiu, igual fem un programa i tornem a repassar, perquè sempre pot passar.
No, l'estiu és d'aquí 4 dies, o sigui que ja ho tornarem a parlar. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ens acostem a 3:15. Mira, deixa'm fer una puntualització, perquè ja sabeu que, escolta, almenys la meva dèria sempre és donar informació i que tu arribis a les conclusions que haguis d'arribar. No tinc pretensió de guiar-te que pensis una cosa o una altra. Al contrari, jo et dono molta informació i sempre que podem, acurada i verídica. Abans t'explicava que hi ha hagut 5 ferits, funcionaris de la presó de Lleida, que han estat agredits amb pals per un pres. Un pres que estava al Departament Especial de Règim Tancat i el qual havia agredit aquests funcionaris amb un bastó d'una escombra o de l'eina per fregar. Val, ja ens entenem, oi? I jo em preguntava, però com pot ser que estigui amb un Departament Especial de Règim Tancat
i hagi pogut sostreure un pal. Bé, doncs hi ha un funcionari de presons, de la presó de Ponent, que hi és des de l'any 1988, per tant ja fa dies, i que sap com funciona tot plegat, que ens ha trucat i ens ha explicat exactament com funciona això. I es veu que al Departament Especial de Règim Tancat, al matí, perquè es faiguin la neteja, se'ls hi dona doncs, un cubell i la fregona, l'eina per fregar. I és aquest, és aquesta eina, i aquest moment el que va aprofitar el pres, doncs, que ja es va alterar i que amb aquest bastó va començar a trencar el mobiliari de la cel·la i fins i tot les càmeres de vigilància. 5 funcionaris van intentar calmar-lo parlant, però com que no es pot, doncs, escolta, van haver d'immobilitzar-lo així tot, doncs, 5 ferits lleus, un fins i tot es van dur una mossegada. Però vaja, que no és que robés el pal d'una escombra i ningú se n'adonés, no, al contrari, és que els hi donen perquè facin la neteja ells mateixos al matí. Aquesta és la puntualització. Nosaltres ara el que fem és parlar de salut i de nutrició.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
No sap que ens acostarem ja a la 1 de la tarda, és dijous, i això vol dir que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres número 74, a disantanutrición.es, i també busqueu-los a les xarxes socials. De fet, a través de la web ja teniu les sortides cap a les xarxes, però busqueu-los, que fan vídeos i donen consells i fan tutorials força macos, Disanta Nutrició, o el mateix Cristian Didier a les xarxes socials. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
Bueno, hoy ya te lo propongo yo el tema, porque ya hemos superado la plec del Caragol, Fiesta Mayor y otras historias. Miro el calendario y es que estamos a la última semana de mayo. Es que cada año me pasa lo mismo. O sea, operación bikini, pero ya. ¿Vale? Primera cosa que sé que me vas a decir. Esto se hace todo el año, no te esperes al último momento. Es cierto, pero cada año nos esperamos al último momento. Pero es verdad que ha llegado la calor y que empezamos a mirar y dices, bueno, a ver, ¿cómo voy a ir a la playa yo con esto? Bueno, bromas aparte, operación bikini. Hay mucha gente que se va a lanzar estas próximas semanas a dietas imposibles y rápidas. Y esto ya sabemos que no existe. Hablemos un poco de esto, va.
Bueno, es que lo que pasa es que lo primero que tenemos que entender es de dónde nace en la operación bikini. Porque la operación bikini y todo lo que conlleva ello nace desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista de la venta de productos dietéticos. Sí. O sea, los productos dietéticos, los denominados productos light o los productos cero, o los productos destinados para el adelgazamiento, necesitan un motivo importante para ser vendidos. Entonces, esto nace de aquí, nace de la idea de que para un momento concreto del año tenemos que tener un cuerpo concreto,
claro,
porque se supone que tenemos que tener un cuerpo para ese momento del año, ¿no?
Bueno, también te diré que en invierno vas más tapado y, bueno, tampoco te ves nada. Ahora te empiezas a destapar y igual no te gusta lo que ves.
Pues es lo que te digo. Entonces, la industria aprovecha esa inconformidad, digamos, que tenemos corporal, y saca una idea fantástica, que es, pues vamos a hacer una operación bikini, una operación que la palabra operación lleva también a, vamos a milagrosamente cambiar lo que está pasando.
Claro, lo que te decía, ¿no? Oye, rápido, efectivo, y si puede ser, una pastilla.
Hacemos, ¿no?
Una pastilla. Entonces, que me lo solucione todo, y eso no existe, no funciona.
También, para romper un poco la idea de la operación bikini, también es importante que sepamos cuál es el origen. Porque yo creo que entendiéndolo,
claro,
bueno, yo voy a seguir haciendo caso a esta parte de la industria que me vende este tipo de idea, ¿no? Como tal, porque al final detrás de esa idea hay una industria potente que vende una serie de productos como uh-huh. tal, ¿no? Entonces, pues nace de aquí. El siguiente paso es lo que has dicho antes, ¿no? Yo, si me voy quitando ropa, no me va gustando lo que veo. Y esto es muy común, nos pasa a todo el mundo. Nadie quiere estar mal, vamos a decirlo. Nadie quiere subir peso. Nadie quiere tener mucha grasa corporal. Eso forma parte del ser humano. Nosotros no queremos. Lo que nunca pensamos es por qué nuestro cuerpo está en este punto, digamos, ¿no? Uh-huh. Es la otra visión. Entonces, claro, en esta inconformidad nace la idea de cómo me quito esto de encima y cómo lo cambio.
Claro.
Es cuando aparece este tipo de... ¿no? Entonces lo primero que se suele hacer es, vamos al doctor Google, es cómo perder 20 kilos en una semana.
Efectivamente.
Sí, porque seguramente si pudiésemos hacer un algoritmo sería la frase más escrita en Google.
¿No? Sí, no, entonces, totalmente de acuerdo.
Es cómo perder... Bueno, y aquí te van saliendo todas las opciones, ¿no? Entonces, con que todas las opciones no son válidas porque eso no puede pasar. Ahora imaginaros que estáis pasando una apendicitis, ¿vale? Entonces, imagínate que tú ahora mismo, Ricardo, tienes un dolor de apendicitis y vas a Google y dices, ¿cómo aliviarme la apendicitis en casa? ¿Vale? Es una irrealidad. Tú lo que estás pidiendo es algo que no puede pasar.
Claro.
Y hay que tocar pies a tierra con este tema. Si una persona está pasando pues un sobrepeso, viene de un momento de su vida donde han habido muchos cambios, un posparto, una menopausia, o simplemente que hemos tenido un tiempo con mucho trabajo, hemos abandonado hábitos, hemos subido peso, hemos subido 10 kilos, 15 kilos. Eso no se puede quitar en una semana, en un mes. Es literalmente imposible.
Claro.
Entonces todas las opciones que te dé la búsqueda no son irreales, no pueden ser. Ningún producto lo consigue, porque es como intentar quitar esta apendicitis yo solo en mi casa. Para yo quitarme la apendicitis tengo que pasar por un tratamiento, para pasar por una situación concreta, ¿no?
Vale, pero antes de llegar a la una, ¿me vas a ayudar hoy o no?
Yo te estoy ayudando mucho. Lo que pasa tú no estás recibiendo... escúchame un momento. Porque esto es lo típico que me pregunta la persona. Pero vamos, vale, muy bien, muy bonito todo. Pero entonces, en la operación Iquimique... No, lo que pasa es que no estás recibiendo la respuesta que tú quieres escuchar.
Tienes toda la razón. Eso también es... ¿Cómo se nota que te lo ha preguntado más de uno?
Bueno, si yo hiciera una lista... Pero claro. las cuestiones importantes de cara al momento que tú de repente quieres hacer un cambio es, vamos a hacer este cambio. Vamos a hacer este cambio, ¿por dónde empiezo?
A ver.
Entonces, lo primero que yo os aconsejo es una red de apoyo. O sea, tenéis que buscar una red de apoyo que os ayuden a este cambio. Es decir, bueno, pues estamos en mayo y luego pues de julio, agosto es el verano, tenemos unos meses para hacer un cambio. Yo nunca he estado de acuerdo con hacer un cambio solo para el verano.
Claro.
Pero puede ser un motivo importante para hacer un cambio en tu vida en muchas cosas, ¿no? ¿No? Plantearte este estrés laboral que te lleva a tener esta desorganización, por ejemplo. Pero buscar una red de apoyo es importante, porque lo que tu propia rutina y tu propia manera de atender la alimentación te ha llevado al punto en el que estamos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Tu propia genética incluso, tu propio sistema te ha llevado al punto donde estamos, ¿no? No todo es culpa tuya, también hay una parte genética. Entonces, vale, pues vamos a buscar una red de apoyo para entender cuál es el camino que empieza a recorrer, ¿vale? Porque yo ese camino solo no he podido caminarlo. Entonces la red de apoyo es vital, es importante. ¿Qué significa una red de apoyo? Vamos a hablarlo con nuestra pareja, vamos a hablarlo con mis padres, vamos a hablarlo con mis amigos, ¿qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? Mira, pues tenemos este profesional, vamos a buscar ayuda de un profesional, o nosotros en casa nos vamos a organizar para tener un menú un poquito más organizado, sin tanta... Entonces, la red de apoyo en nutrición es vital, es muy importante. Incluida la red de apoyo estamos los nutricionistas, los expertos, los entrenadores, los terapeutas, los psicólogos, porque en la red de apoyo, sin una red de apoyo no se puede muchas veces, ¿no?
Claro.
Lo podemos intentar con nuestra cuenta, pero desde luego que intentándolo, buscándolo por internet, no. Entonces, los consejos que yo siempre doy en el momento de que ya nos sale esta idea de quiero cambiarlo, porque hay esta idea del verano, vamos a aprovecharla, bueno, ¿por dónde puedo empezar, no? Entonces, yo aconsejo mucho de cara al verano incrementar la ingesta de vegetales.
Claro.
Hay que incrementar la ingesta de vegetales. No solo por todo lo que es la hidratación del vegetal, el agua, las vitaminas, los minerales, no, porque seguramente venimos de la temporada de invierno donde menos vegetales se comen, ¿vale? Esto es así. De cara al verano, de hecho, mucha gente me dice, yo como más ensaladas de cara al verano, en el invierno no como nada. Esto es muy común.
Es curioso entonces, eso, ¿eh? Bueno, sí, claro, porque bueno, también es hidratante, refrescante y
sí,
no lo
claro,
asociamos a eso,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pero también porque está asociado al mundo de la dieta, al mundo del cambio corporal, ¿no? Entonces, incrementamos los vegetales, pero cuando yo digo incrementar vegetales no significa que solo pueda comer lechuga. Significa que vamos a hacer un integral con legumbres, vamos a hacer un arroz integral con unos tomates cherry, unas zanahorias, un poco de pollo, un atún, vamos a hacer una tortilla.
Perdona, esto que acabas de decir, este plato concreto es plato único, ¿no?
Por ejemplo, o también puede ser primero y segundo. Uh-huh. O sea, recuerda que cada persona necesita unas cantidades, unas necesidades. Yo con un plato único yo siempre tengo hambre, yo suelo comer dos. Entonces yo podría comer pues un plato de arroz integral con ensalada, con tomatitos, tal, y un segundo plato con, imagínate, un salmón con unos espárragos.
Sí, pero quiero decir que si al arroz tú ya le pones el atún, por ejemplo, sí, ya te sirve casi de... O sea, tienes todo el aporte ahí.
Claro, sí, sí, puede ser plato único, pero que cada persona se escuche
sí,
lo
sí,
que
correcto,
necesita.
Correcto,
porque,
sí, correcto, correcto.
Porque a veces con la idea de correr porque viene el verano como menos, luego te van a quedar por la comida, entonces luego pico todas las galletas por la tarde. Entonces, la ración es importante para que la persona escuche lo que necesita y lo adapte, ¿no? Entonces, este momento, si quieres hacer un cambio de cara al verano, claro que puedes introducirlo. Claro, vamos a introducir más vegetales, más legumbres, hay que introducir más fruta. Bueno, todo el invierno no he comido fruta. Bueno, pues vamos a aprovechar este momento, que habrá más fruta, a ver si ese hábito lo podemos mantener durante todo el año. Si empezamos ahora con la idea del verano, la vamos a mantener todo el año, ¿no?
Claro, eso es lo que había entendido, que al final, con la excusa del verano, vamos a intentar coger unos hábitos, pero que después los vamos a mantener.
Claro, exacto. Claro, ahí es donde está el truco, ¿no? Vamos a aprovechar la motivación. Yo he tenido pacientes que a lo mejor han empezado a hacer un cambio porque tenían una boda. Uh-huh. Pero si tienes una buena red de apoyo, utilizamos esa motivación para luego continuar con nuestro cambio y que luego no tengamos que hacer estos ciclos de subida y bajada de peso.
Claro.
Tengo que recordar a todos los oyentes que las subidas, o sea, el efecto yo-yo, subida y bajada de peso, a nivel estadístico y a nivel científico, aumenta la mortalidad del paciente.
Ah.
O sea, a largo plazo hay más enfermedades relacionadas con la subida y bajada del peso. Entonces es mucho más importante tener una estabilidad del peso, sea cual sea, sí, aunque tenga teniendo una alimentación saludable y unos hábitos equilibrados. Muchas veces la idea de subo peso, bajo peso, ¿no? Pues bajo peso ahora para el verano y luego después del verano vuelvo a subirlo. Esto para la salud es muchísimo más grave que no tener el mismo peso todo el año, bueno, aunque sea un peso más elevado.
¿Eh?
Entonces, las subidas y bajadas de peso no son recomendables, no son saludables y afectan a la salud a largo plazo.
No, además es entendible, ¿eh? Bueno, ja ho veieu, que al final, aviam, hem començat en broma, evidentment, però hi ha molta gent que es preocupa i ho passa malament ara perquè, pues jo què sé, ha d'anar amb amics a la platja o aquestes històries i ho passen malament. Les causes, en podríem fer un altre programa o el podem fer, de la societat o del que sigui, però hi ha gent que ho passa malament i l'operació biquini, que la diem així tontament, és real. Hi ha molta gent que ho busca i ho fa, i es fan autèntiques barbaritats i aquestes històries. El que ens ha explicat avui el Cristian crec que té força de part de raó, que és, vale, fem una com a excusa, però per posar unes bases que ens serveixin ja de per vida. I a partir d'allí, després a l'hivern i a l'estiu podem anar canviant tipus d'alimentació, evidentment, però tenir unes bases. Vamos a ampliarlo esto en otros programas porque, bueno, esto es lo que hemos hablado siempre. Además, tú nos lo has explicado siempre, poner unas buenas bases y todo. Pero bueno, no está de más volverlo a recordar, ¿no? El tema de la hidratación, el tema de las dos, tres piezas de fruta al día, el tema de la presencia de hortalizas y verduras también diarias y sobre todo mirar las medidas, porque claro, de nada sirve, no, me como, yo qué sé, mucha carne, mucho pescado y mucho de todo, pues igual no necesitas tanto, o sea, mirar también las medidas y todo, ¿no? Venga, va, nos lo apuntamos, hacemos una serie, va, de dos o tres programas, a ver si afinamos este año ya una operación bikini, pero ya definitiva, para que si el año que viene ya, oye, pues yo ya lo tengo bien, ¿no? Llega en mayo, estoy perfecto. Cristian Didier és nutricionista. Si teniu aquest problema o heu tingut la tentació de, escolta, vaig a buscar una dieta miracle, no existeixen. Feu-li un truc al Cristian i us assessorarà a nivell personal, que aquesta és la gràcia també, eh? Segons la vostra vida, el nivell d'activitat, etcètera, etcètera, edat, sexe, tot això, i us faran, bueno, un estudi personalitzat. Alcalde Porqueres, número 74, a Dissanta Nutrició. Cristian Didier, venga, que ja tienes deberes para la semana que viene, ¿eh? Me lo tienes que preparar rapidito y fácil, ¿eh?
¿Vale? Muy bien, Ricardo.
Oye, un abrazo.
Gracias, Ricardo, buen día.
I nosaltres que ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez. Ara començarà les escapades de COPE amb el David Velasco.